Són 6:45. Bona tarda a tothom.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. L'amor de Crist, del qual volem ser testimonis, ha de fonamentar-se en la construcció de la pau i la justícia. Així s'ha expressat el Papa aquest dijous davant d'una trentena de membres de la Comissió Teològica Internacional, rebuts al Vaticà. Francesc ha assegurat que la fraternitat no és com una sortida dels valors cristians per obrir-se a la diversitat del món, sinó que troba, precisament per obrir-se a aquesta diversitat, els seus fonaments en Jesucrist. Aquesta és la notícia de portada, però abans d'entrar en matèria us avancem les principals notícies del panorama informatiu. Barcelona i Manresa s'afegiran aquest dissabte a la mobilització mundial Ciutats per la Vida contra la pena de mort, il·luminant la façana dels seus ajuntaments per reafirmar el compromís amb l'abolició de la pena capital. A més, s'ha constituït aquesta setmana una taula de diàleg interconfessional de Catalunya. La iniciativa s'escenificava dimecres amb la seva signatura a l'Església Barcelonina de Sant Pau del Camp. I la concessió del títol de Basílica Menor a l'Església de Sant Esteve d'Olot ha generat nombroses valoracions, entre elles la del rector Pere Domènech, que ha explicat a Ràdio Estel que el reconeixement va més enllà de la vida sacramental i religiosa de la parròquia. Tot això i més durant els propers 13 minuts. Salutacions a l'equip amb la Paula Moreno a les vies de sol, David García a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. Allò que genera el món amb la màxima proximitat des de Ràdio Estel.
El Papa ha recordat aquest dijous que l'amor de Crist és una crida a construir la pau i la justícia. Ha estat durant una audiència amb representants de la Comissió Teològica Internacional, on Francesc ha subratllat que en un món que està molt polaritzat ens ensenya aquest amor la veritable fraternitat. En definitiva, el pontífex ha tornat a proposar que col·loquem Crist en el centre. En un món complex i sovint polaritzat, tràgicament marcat per conflictes i violències, l'amor de Déu que es revela en Crist es converteix en una crida dirigida a tothom. Perquè aprenguem a caminar en la fraternitat i a ser constructors de justícia i de pau. I tornar a posar Crist en el centre significa fer revifar aquesta esperança. L'organisme, creat per Pau VI el 1969 i presidit ara pel cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecte del Dicasteri de la Doctrina de la Fe, s'ha reunit aquests dies en sessió plenària, durant la qual s'han centrat els seus treballs en el Concili de Nicea, 1.700 anys després de la seva celebració. Previsiblement serà durant el jubileu de l'any vinent on hi haurà una trobada amb motiu de la commemoració d'aquest esdeveniment, l'últim concili amb els cristians units. D'altra banda, el Papa ha dit en una audiència, en aquest cas amb els calassancis, també aquest dijous, que és imprescindible servir als pobres i no parlar mai de carrera eclesiàstica. Fins i tot ha arribat a comentar que aquest terme li fa fàstic. El pontífex s'ha trobat amb consagrats i consagrades laics i laiques units pel carisma de Sant Josep de Calassanç, fundador de les Escoles Pies i de l'Orde dels Escolapis, coincidint amb el 75è aniversari de la seva creació. El Sant Pare ha invitat els calassancis a no tenir por i a renovar el que calgui des de la fidelitat a allò que és fonamental.
No
tingueu por d'emprendre camins diferents dels ja recorreguts en el passat, fins i tot encara que replantegeu esquemes i modifiqueu expectatives. Em deia un bisbe que havien estat amb ell uns cosins i que el van convidar a un restaurant i que al costat hi havia una família, tots quatre amb el mòbil. El bisbe es va aixecar i va dir: mireu, sou una família maca, per què no parleu entre vosaltres, que és molt més bonic? El van sentir, ell va tornar a la seva taula i van seguir parlant així. És terrible, això, eh? I mantenint el talent carismàtic de les Escoles Pies, el Sant Pare va invitar-les a vetllar pel seu creixement integral i pel de la persona en un món que empeny cada cop més els joves a la fragmentarietat en els sentiments i en el coneixement. Recordem que la família Calasància està unida als quatre continents en un sol carisma, que va recordar el Papa, comentant que el 2025 celebrarà el centenari de la mort dels seus dos fundadors, Sant Faustino Míguez i la beata Celestina Donati.
Sense distància, un contacte diari amb l'interior de la persona.
Canviem de tema. Barcelona i Manresa s'afegiran aquest dissabte a la mobilització mundial Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, il·luminant la façana dels seus ajuntaments per reafirmar el compromís amb la defensa del dret a la vida i l'abolició de la pena capital. Aquesta jornada de cada 30 de novembre, organitzada per la comunitat de Sant Egidi, és una de les iniciatives més significatives del moviment internacional per erradicar la pena de mort i enfortir el valor de la vida humana. Aquest any, la jornada Ciutats per la Vida es fa en un context marcat per la rehabilitació de la cultura de la guerra i un deteriorament general en la valoració de la vida humana. De fet, Ciutats per la Vida mobilitza cada any més de 2.500 ciutats de tot el món que il·luminen els seus monuments més representatius com a símbol de rebuig a la pena capital. Manel Alonso, coordinador de Ciutats per la Vida a Catalunya i membre de la comunitat de Sant Egidi, ha explicat a Ràdio Estel que l'encesa de monuments és un signe de fidelitat i adhesió a la lluita contra la pena capital.
Es tracta d'una gran mobilització contemporània mundial per no oblidar que encara segueixen havent països que mantenen aquesta pena cruel i inhumana i per mostrar una justícia més alta i civilitzada capaç de renunciar definitivament a la pena capital. Les ciutats, per iniciativa dels seus administradors o dels seus ciutadans, impulsen mobilitzacions i actes al carrer, en escoles i en universitats. Els ajuntaments participen en mocions i comunicats de premsa de l'alcalde i dels seus consellers. Cada ciutat tria un monument important que s'il·lumina per cada ocasió d'una manera especial, convertint-se així en un logo vivent, en un compromís i d'un diàleg on tots els ciutadans del món demanen un planeta sense pena de mort.
A més de la il·luminació dels ajuntaments, en el marc de Ciutats per la Vida, Ciutats contra la Pena de Mort, aquesta setmana s'han organitzat actes de sensibilització, com ara conferències a l'Aula Magna de la Facultat de Dret de l'Autònoma de Barcelona, aquest dimecres passat, i a la Casa de Pau de Manresa aquest divendres, segons ha informat la comunitat de Sant Egidi. La data del 30 de novembre és significativa perquè commemora l'abolició de la pena de mort al Gran Ducat de la Toscana l'any 1786, el primer estat del món que va prendre aquesta decisió. La comunitat de Sant Egidi avisa en un comunicat que, malgrat els avenços en molts països, encara queda un llarg camí per recórrer per erradicar completament aquesta pràctica cruel i ineficaç. Recordem que s'ha constituït aquest dimecres la Taula de Diàleg Interconfessional de Catalunya. És una iniciativa que s'ha escenificat en un acte de signatura a l'Església de Sant Pau del Camp de Barcelona. La taula sorgeix d'un grup de representants de diferents confessions cristianes que des de fa anys han mantingut contactes i diferents reunions. L'objectiu és promoure el diàleg i la col·laboració, vetllar i treballar perquè es garanteixi l'adequat exercici del dret a la llibertat religiosa dels creients i aportar valors fonamentals a la societat. Aquesta taula està constituïda per representants oficials de les 13 confessions cristianes, incloent-hi la catòlica. En la primera reunió mantinguda a Sant Pau del Camp de Barcelona han estat escollits els càrrecs de president, que és el bisbe de Solsona Francesc Conesa, impulsor de la taula, i Francisco Javier García Asensio, pastor d'Agape Europe, i José Santos Sanz, de l'Església Ortodoxa del Patriarcat de Sèrbia, nous vicepresidents. La secretària més serà la directora del Secretariat d'Ecumenisme de l'Arcabisbat de Barcelona, Montserrat Puig del Llívol. Francesc Conesa ha recordat que Catalunya ha estat la primera comunitat que ha replicat la taula de diàleg interconfessional d'Espanya. També, entre altres coses, ha anunciat una celebració pública ecumènica el proper 10 de maig a la Basílica de la Sagrada Família pels 1.700 anys del Concili de Nicea. I la concessió del títol de Basílica Menor a l'Església de Sant Esteve d'Olot ha generat nombroses valoracions en forma d'agraïment a la Santa Seu i d'elogi a la història i al patrimoni d'aquest temple de la capital de la Garrotxa. Pere Domènech, rector de l'Església de Sant Esteve d'Olot, ha explicat en una entrevista a Ràdio Estel que el reconeixement del títol de Basílica va més enllà de la vida sacramental i religiosa d'aquesta parròquia.
És molt representatiu en el sentit que quan s'atorga aquest títol es valora d'alguna manera la trajectòria que ha tingut aquell temple com a referent parroquial. I en aquest cas, al costat d'aquesta vida, podem dir comunitària, eclesial, pastoral, doncs hi ha això, la història, el patrimoni, que també patrimoni, i per tant, i també la incidència cultural que hagi tingut, doncs, això, aquest temple parroquial. I en aquest cas, doncs, Olot, sí, ve de lluny la història que té la ciutat, la incidència en la comarca i realment el patrimoni que també té aquesta parròquia en aquest temple de Sant Esteve.
El rector de la parròquia de Sant Esteve d'Olot també ha comentat que un cop atorgat el títol de basílica, es programarà d'aquí a uns mesos una missa d'acció de gràcies. Pere Domènech ha anunciat per al 26 de desembre, l'endemà de Nadal, Sant Esteve, l'ofici patronal presidit pel bisbe Octavi Vilà.
Ja està concedit i té aquesta, una data concreta de l'1 de novembre. Uh-huh. I llavors, normalment, que és el que aquí està per determinar, que més endavant hi haurà la missa solemne d'acció de gràcia. Si bé que aquí, com que el patró de la parròquia és Sant Esteve, i llavors el que sí hi haurà és que per Sant Esteve vindrà el senyor bisbe a presidir la missa concelebrada, que és... Uh-huh. En aquest sentit, el patró parroquial no és la patrona de la ciutat, que és el 8 de setembre, la Mare Déu d'Altura, i que, per tant, el bisbe en aquest dia durà, ponderà d'alguna manera la significació que també té aquesta proclamació que l'església parroquial ara serà basílica parroquial.
Es reconeix així aquest temple de la diòcesi de Girona com a focus espiritual rellevant per al conjunt de la Garrotxa i en destaca el seu perfil arquitectònic i la qualitat del fons artístic que conserva i exposa. Va ser a finals del 2020 quan el bisbe Francesc Pardo va fer arribar la sol·licitud a la Santa Seu sota l'impuls de la parròquia i la col·laboració de l'Associació d'Amics de Sant Esteve i del Santuari d'Altura.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Altres notícies, tot és a punt a Sevilla per acollir el segon Congrés Internacional de Germandats i Pietat Popular, que es farà del 4 al 8 de desembre, ja la setmana vinent, a la capital andalusa, i que s'ha presentat aquest dijous al Palau Episcopal de la ciutat. Més de 1.800 persones es congregaran a Sevilla durant aquestes jornades en què hi haurà conferències, ponències i taules rodones que comptaran, entre altres personalitats, amb els bisbes de les diòcesis andaluses, amb el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, amb el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello, i amb els càrrecs vaticans, entre ells Marcelo Semeraro, prefecte del Dicasteri de les Causes dels Sants, i Rino Fisichella, així com José Tolentino, el representant vaticà per a l'educació i la cultura. El bisbe, arcabisbe de Sevilla, José Ángel Sáez Meneses, ha dit que el congrés ha de ser una trobada amb Déu i comunió amb els germans i ha recordat que s'han organitzat exposicions realment molt rellevants en diferents punts de la ciutat. En aquesta mateixa línia de contemplació hi haurà també la processó extraordinària de clausura. I els salesians han valorat positivament l'alto el foc al Líban. Els desplaçats i les famílies més vulnerables reben l'ajuda dels missioners. L'acord és un motiu d'alegria i esperança perquè la situació al Pròxim Orient sigui més estable, segons ha explicat Alejandro León, un dels missioners salesians que treballa en la coordinació de l'emergència a la regió. Els salesians avisen des del Líban que, tot i l'alto el foc i aquest període de 60 dies, les conseqüències de la guerra i els bombardejos es quedaran amb els libanesos durant força temps. També ha dit que el sud del país està devastat per les bombes i que la majoria de les persones que van haver d'abandonar casa seva no tenen lloc per retornar. A més, recorden des dels salesians que l'impacte de la guerra també es nota a l'economia del Líban. Fins aquí Sense Distància en aquesta edició informativa. Recordeu que us acompanyem de dilluns a divendres per l'FM a 6:45 del matí, a 12:00 i a 2:15 de la tarda. Que vagi bé, adeu-siau.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.